Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us informa Pere Gilart. El sindicat USTEC, majoritari entre el professorat, lamenta el poc nombre de mestres nous que s'incorporen avui a la feina per preparar el nou curs. El seu portaveu, Ramon Font, assegura que hi haurà menys nomenaments dels que van anunciar i que fins dilluns que ve no es completaran les plantilles a les escoles. N'ha parlat aquest matí al magazín de la xarxa Obert per Vacances.
De moment no tornen tots, perquè encara no han arribat els docents que havien d'haver arribat. Es deia que anomenarien molt professorat, no? Es parlaven de xifres que realment no són reals, perquè no hi haurà tants docents com alguns titulars recollien. Per la pública havien dit 3.200, per exemple, però realment aquesta setmana hi ha hagut menys nomenaments que els que hi havia l'any anterior. Per tant, és d'esperar que fins al 7 de setembre no hi siguem tots a l'escola.
Font també ha dit que es necessiten uns 40.200 més, a parts iguals entre primària i secundària. Demana que s'hi destinin els recursos necessaris, calcula que uns 1.500 milions d'euros i que, tot i semblar molt, pot acabar sortint barat si s'han d'enviar els infants a casa. I el govern prorroga 15 dies més les mesures especials per frenar la Covid-19 a l'àrea metropolitana de Barcelona i a determinats municipis de les comarques de la Noguera i del Segrià. També s'amplien les mesures en relació a les activitats d'hostaleria i restauració. Així ho recull el Diari Oficial de la Generalitat les darreres hores. Les mesures previstes són les mateixes que ja estaven en vigor, amb la novetat que restringeix l'aforament de les terrasses al 50%. També es prohibeixen les trobades de més de 10 persones tant en l'àmbit privat com en àmbit públic. I més de 430.000 turistes estrangers van visitar Catalunya el juliol, segons ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra és 4 vegades superior a la del juny, però segueix un 80% per sota de l'any passat. Unes dades que milloren i fan que el sector turístic del Ponent i Pirineu hagin tancat un estiu bo i millor del que s'esperaven, fregant la plena ocupació a l'agost. El Patronat de Turisme creu que Lleida va ser la taca negra pel confinament a principis de juliol. Ens ho amplien des de Ràdio Rosselló. Joel Vidal, bon dia.
Des del Patronat de Turisme, que la caiguda del turisme internacional ha estat assimilada pel turista català, que enguany ha optat per destinacions tranquil·les amb la natura com a principal protagonista. Escoltem a Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
El mes d'agost ha superat les previsions i pendents de les dades oficials, de les xifres oficials, ha estat un mes d'agost millor fins i tot que el de l'estiu passat, tant en quant a allotjaments com a volum d'activitats de lleure ofertades per les nostres empreses de turisme actiu. Tot plegat ens porta a estar realment satisfets.
Per contra, parlen de taca negra a la ciutat de Lleida arran del confinament a principis de juliol. De fet, ha indicat que el confinament de la comarca no només va afectar el Segrià, sinó que va comportar un bon allau de cancel·lacions al conjunt de la demarcació.
Gràcies, Joel. I en matèria laboral, la plantilla d'Acciona, proveïdora de Nissan i formada per 500 treballadors, es tornarà a mobilitzar aquesta tarda a plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar a la Generalitat i a l'Ajuntament la seva implicació en la resolució del conflicte, tal com es va fer en el cas de Nissan. Moment ara per Cultura, Eduard Cabré.
El programa de la Festa Major de Sant Antoni a Calonja s'ha modificat per les inclemències meteorològiques. Després d'un cap de setmana amb intenses pluges, serà finalment avui dimarts quan es faci el concert d'havaneres a càrrec del grup Portbó. Serà a partir de les 10 de la nit al paratge de Collet de la localitat del Baix Empordà.
Gràcies, Eduard, per aquesta informació. I pel que fa als esports, l'alcalde s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga Catalana d'Hockey sobre Patins en guanyar el Girona als llançaments de falta directa. Per altra banda, el Barça també va superar el Taradell per 5-2.
De 9 a 11 del matí, Obert per Vacances.
Les 10 i 4 minuts... Obrim segona hora de l'Obert per Vacances aquest dimarts 1 de setembre. El canvi climàtic fa uns anys es veia com una alerta exagerada dels ecologistes, però el temps els ha donat la raó. Malgrat hi ha una minoria que ho nega, les dades no enganyen i els registres històrics ho confirmen plenament. Registres que moltes vegades s'obtenen sense necessitat de grans infraestructures ni tampoc de grans equips. Així ho ha demostrat la NASA posant en valor la tasca de formigueta que durant, atenció, mig segle ve practicant el meteoròleg Josep Pasqual de l'Estació Meteorològica de l'Estartit i de Torroella de Montgrí. Anem en directe fins a la zona amb el nostre company Joan Albert Algaric de Ràdio L'Escala, que és justament a l'Estartit. Joan Albert, bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, estem a l'Estartit, 19 graus de temperatura, el cel bastant serè, hi ha alguns núvols, i dic tot això perquè tenim un meteoròleg que és una persona ja històrica, ha estat d'en Josep Pasqual. Un registre històric que ha fet ell és un dels més documentats i fins i tot ha valgut doncs, que s'hi fixi amb ells la NASA. Des del 1973, com a mínim un cop per setmana, Josep Pasqual ha anat recollint dades de temperatura en diferents profunditats al mar i, a més, ha mesurat el nivell de l'aigua entre Begur i Estartit. Josep, hola, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què indiquen els registres?
Aquests registres doncs, d'aquesta sèrie que has comentat, hi ha els dos apartats, podríem dir, el de la temperatura del mar, que, com bé deies, doncs, ho faig habitualment des de la superfície i fins a 80 metres de fondària, i històricament doncs, es veu com s'està pujant aquests valors, de manera que la superfície ha pujat al voltant d'un grau centígrad, que això és molt, però a més, tota la columna d'aigua, doncs, també s'ha escalfat, de manera que a 80 metres de fondària la temperatura ara és 4 o 5 dècimes de grau més alta que fa 40 anys o 45.
Déu-n'hi-do, tot això, a més, un canvi, un canvi climàtic evident i que afecta molt també a les espècies marines, no? Quins se n'ha pogut servir de totes aquestes dades? Perquè crec que hi ha hagut organismes internacionals que s'hi han fixat i ho han valorat molt, no?
Sí, de fet, aquestes dades doncs, són estudiades bàsicament per persones de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Concretament, el doctor Jordi Salat doncs, ha fet diversos treballs molt acurats, ho ha tingut en compte doncs, una sistemàtica doncs, força científica, podríem dir, yeah. I ha detectat doncs, aquests valors doncs, que la temperatura està pujant. A més, aquesta temperatura que està pujant el que fa és que, com que el mar és com una mena, és un líquid també, igual que l'alcohol o els termòmetres, el pujar la temperatura es dilata i això juntament amb el desglàs de les zones polars i dels glaciars que aporten més aigua doncs, cap als rius i cap al mar fa que el nivell del mar estigui pujant, de manera que aquí tenim dades des de l'any 1990, és a dir, tenim 30 anys de dades i amb aquests 30 anys el nivell del mar ha pujat mig pam.
Déu-n'hi-do. Josep, bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé si aquest augment que tu ara mateix feies referència del nivell del mar és alarmant. No sé si, clar, si en 30 anys ha pujat el que ha pujat, no sé què ens espera d'aquí potser 30 anys més.
Sí, lamentablement la tendència és aquesta. És a dir, aquí no hi ha cap dubte de què està passant això. En situacions, en condicions normals, per exemple, a l'estiu, que quan el temps és bo i no hi ha masses problemes ni d'onatge ni de vent, doncs això passa una mica desapercebut. Però, en realitat, quan hi ha un temporal de mar, doncs aquests, amb una mar una mica més alt, el que fa és que entra més, sobretot a les zones baixes, a les platges, en aquestes zones, i té més afectació i, per tant, fa més destrosses. Per tant, també una de les coses que estem notant és que un dels efectes que té, jo aquí tinc estudiat doncs, la línia de la costa de la platja, i la platja està reculant de mitjana des de l'any 1993 cap aquí, uns 60 centímetres per any. És a dir, que ja ha reculat. Sí, jo tinc estudiat entre la costa de Begur i la costa de l'Estartit, que són uns 9 quilòmetres de costa, i doncs, des de l'any 1993 ha reculat de mitjana, en uns llocs més, d'altres menys, prop de 20 metres.
Un bon indicador són els deltes, el delta de l'Ebre, el tenim una mica lluny aquí on estem a l'Estartit, però s'ha enfonsat moltíssim, el far de la illa de Buda està a gairebé a 2 quilòmetres de la costa, quan abans estava a la pròpia illa, 3 mil·límetres s'enfonsa cada mes el delta i 3 mil·límetres puja el nivell de l'aigua. Aquí, què passarà? D'aquí s'han fet estudis que d'aquí 100 anys, el delta, per exemple, que estàvem parlant d'això, doncs hi haurà un 80% menys. Aquí què passarà?
Doncs aquí una de les coses que pot passar és doncs que el mar, que històricament durant segles havia, diguéssim, la platja o la costa havia avançat cap al mar per l'aportació de sediments dels rius, doncs ara el que està passant és el contrari, que el mar es torna a menjar diguéssim, de primerament la platja i possiblement doncs, les zones posteriors, més tard.
Molt bé, doncs tenim un programa bastant... Com ho frenem, això? Com ho podem frenar?
Esclar, un dels principals problemes és l'augment del CO2 atmosfèric i que és per culpa de les combustions doncs, dels motors...
Les energies fòssils, no?
Exactament. I, esclar, vull dir, això de moment encara anem emetent i, per tant, doncs, és un problema greu.
Que... La pandèmia ens ha obert els ulls, perquè la natura ha revifat una mica, eh?
Sí, són dues coses diferents, però una cosa és, diguéssim, de cara al canvi climàtic i l'altra és la natura en si, que tampoc la respectem massa. Uh-huh. I sí que amb el confinament aquest la gent s'ha donat compte que existeix, no?
Uh-huh. Josep, ja per acabar, no sé quina temperatura de l'aigua del mar té ara mateix al voltant de les Illes Medes, ara que ja estem a 1 de setembre i que hem acabat l'agost.
Doncs en principi fins fa una setmana teníem 24-25 graus,
sí.
I com que els darrers dies ha fet tramuntana, doncs ha baixat i ara està al voltant dels 23. Tot això és prop d'un grau superior a la mitjana climàtica.
Això és el que volia preguntar, eh? És superior al que seria habitual una mica, eh?
Sí, i de fet del que portem d'any, els primers 8 mesos de l'any, des de l'any 1974 cap aquí, en aquest mateix període, és la temperatura mitjana més alta que portem.
Déu-n'hi-do. Doncs ha estat tot un plaer, Josep Pasqual, que ens acompanyis avui amb unes vistes, Joan Albert, privilegiades, eh? Que sí, per les Illes Medes a l'Estartit, eh?
Sí, sí, i tant, i tant. Si vols estar ben casat, vés a Montserrat. Si vols estar ben servit, vés als restaurants a l'Estartit, deien fa anys.
Exactament.
Molt
doncs
bé.
Així ho farem. Moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies, Joan Albert.
Gràcies a vosaltres.
Adeu.
Obert per vacances, cada matí a la teva ràdio de proximitat.
La cançó que em recorda l'estiu és Satisfaction, dels Rolling Stones. Una cançó que és molt poc una cançó d'estiu, però que era la que posaven al Castellet 2, a la discoteca que durant molts anys va ser la nostra discoteca de referència a Sant Antoni de Calonge, i quan l'ambient començava a fluixar, era la que posaven sempre per tornar a aixecar els ànims del personal i tota la discoteca es posava ballant.
Clàssica dels Rolling Stones que ens ho proposava l'escriptor gironí Rafael Nadal. Uns segons i arribem a 11:15 del matí.
Fem una volta al món.
Obrim una nova edició de la Volta al Món. Avui coneixem la nostra protagonista que porta 27 anys, la meitat de la seva vida, a França, on hi viu des del 1993. Thank you. és la Maria Àngels Ribé Giol de Centelles, establerta a la Costa Blava, a Nissa, però que manté el contacte amb el seu poble natal. Sense anar més lluny, aquest dijous passat feia el pregó de la Festa Major, un pregó diferent per via telemàtica a causa de la pandèmia. Compartim conversa amb la Maria Àngels, però també amb la nostra companya del nou FM, la Natàlia Peix. Natàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Saludem també des de Nissa. Maria Àngels, bon dia.
Hola, bon dia des de Nissa. Bon dia.
D'entrada, jo volia preguntar com ha anat aquesta experiència de fer de pregonera a distància.
Bé, ha anat bé. Al principi sembla una mica estrany, però de fet aquest any hem vist tantes coses estranyes que fins i tot el fet de fer un pregó a distància sembla que inclús això ja ho veiem com alguna cosa més o menys normal.
La Maria Àngels, com dèiem, viu a França des de 1993, però la primera estada en aquest país la va fer abans, en la seva etapa universitària, a finals dels 80, quan va anar a estudiar el darrer curs de Filologia Francesa a Montpellier amb una beca Erasmus, que és un programa que ara coneixem tots, però que en aquell moment tot just s'havia creat. Per què vas decidir optar-hi, Maria Àngels?
Bé, de fet ens ho van proposar a la universitat. Jo estava a la Universitat de Barcelona durant el quart any de carrera i ens van proposar si volíem marxar al cinquè curs, l'equivalent del cinquè curs, i al principi la veritat és que era una mica estrany. No sabíem el que eren els Erasmus. No és com ara, que tothom ho coneix, sinó que era passar un any i ens vam assegurar bé que el cinquè any ens el convalidarien i vam decidir que per què no i ens hi vam llançar.
Com recordes aquell curs d'Erasmus, aquelles sensacions que vas tenir en aquesta experiència?
Hi ha residències universitàries pels estudiants i ens van posar en una residència universitària i realment va ser descobrir una nova manera de viure. Per mi va ser descobrir, conèixer, l'oportunitat de conèixer molta gent.
I entre totes aquestes coneixences, una de ben especial, oi? El teu marit?
Sí, ens vam conèixer, ell era estudiant, i jo també, i vam decidir casar-nos uns quants anys després.
Nissa no va ser el primer indret on vas viure, però ja 5 anys en aquesta ciutat, a Nissa. Què en destacaries, el que és ara la teva ciutat?
Per algú que sigui mediterrani no t'hi sents estrany. Per començar, el clima és molt igual que el de Barcelona, vull dir que no et sents diferent. Jo m'hagués costat viure en un clima del nord de França. El clima d'aquí ara mateix jo crec que deu fer la mateixa temperatura que Barcelona. Té dos costats. Per una part s'assembla qualsevol ciutat francesa, així mitjana, tot molt ordenadet, molt maco, uns edificis molt macos. Però després la part antiga és molt italiana. Quan estàs a la part antiga de Nissa és com si de cop i volta estiguessis a Gènova. I és que Nissa només fa 160 anys que és francesa.
Actualment en un institut de Grasse, que és una altra ciutat i una ciutat també molt coneguda com la capital del perfum, oi?
De tradició dels perfums i encara inclús avui en dia pues, hi ha algunes indústries de perfums i també d'aromes. És una de les indústries d'aquest lloc.
Justament esteu a punt de començar el nou curs lectiu. No sé si hi ha indicacions clares per part de les autoritats franceses de com fer-ho en l'actual situació de pandèmia.
Les classes comencen la setmana que ve. Comencem primer els professors i després van entrant de manera gradual els alumnes. El ministre està donant indicacions sobre com aniran les coses. Tots amb mascaretes. A partir dels 11 anys serà obligatori la mascareta.
En quin punt actual està la crisi sanitària a Nissa, a França? Quina és la percepció general que hi ha hores ara?
Aquí fins ara semblava que la cosa estava més o menys bé. Però des de la setmana passada s'està veient que cada vegada hi ha més casos, s'està parlant de que la zona de París, la zona de Marsella, però inclús aquí on estem nosaltres, que hi comencen a haver-hi més casos. Aquí la mascareta no era... sempre ha sigut obligatori el transport públic, però des de fa un parell de setmanes ja és obligatòria a ciutats com Nissa i a moltes altres de França.
A l'inici de l'entrevista explicàvem que no has perdut mai el contacte amb Centelles. Què en trobes a faltar del teu poble?
La família, els amics, el poder sortir al carrer i conèixer la gent, poder parlar amb uns, amb els altres, és una altra manera. Aquí la gent la pots arribar a conèixer, però costa una mica, al principi no són tan propers.
La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux.
No sé si has aprofitat aquest estiu per gaudir de les autèntiques meravelles a les platges, per exemple, d'aquesta Costa Blava.
Hem aprofitat per anar més sovint a la platja. Hem aprofitat també per visitar algun museu. Si algú de vosaltres ve per aquí a Nice, a vegades la gent Nice ho coneix de passada anant cap a Itàlia.
Sí.
Tenim uns museus molt, molt macos. En tenim un dedicat a Matisse, un altre dedicat a Chagall, també un museu d'art modern que val la pena, a prop d'aquí, d'altres pobles que són molt macos, com Sant Pol de Vans, com Esa, pobles així una mica penjats davant del mar, i són paisatges molt bonics.
Doncs una bona proposta que, quan la situació ho permeti, de ben segur que podem aprofitar. Maria Àngels Ribé, moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una volta al món.
Ara mateix un quart i sis minuts, 11 del matí. I després d'haver viatjat a Nice, de seguida, atenció, obrim telèfons perquè ens regalem una cistella d'estiu dels supermercats Caprabo. De seguida, entrem a la cuina. I need to know.
You's not enough for me. Aquest estiu no tanquem. I need to know if this is mutual before I go and get way to involve. I want you bad. Can you reciprocate? No, I don't want to have to leave. Obert per vacances. You's not enough for me. Cuina d'estiu.
8 minuts, 2:15 del matí. És dimarts, com cada dimarts i com cada dijous, obrim la nostra cuina a dues bandes. Un espai on vosaltres, els oients, hi podeu començar a participar a partir d'ara mateix. Avui sortejarem, entre totes les trucades, una cistella d'estiu gentilesa dels supermercats Caprabo. Una cistella que, per cert, hi ha tot tipus de productes, des d'oli, orxata, gel, i també la cistella la podeu aprofitar per anar a la platja, encara aquests dies que resten, per anar al riu o per anar a passejar, amb aquesta cistella fantàstica dels supermercats Caprabo. Com sempre fem aquesta cuina a dues bandes, però abans hem de recordar el nostre telèfon del directe de l'Obert per Vacances.
Truca'ns al 93 395 4004.
93 395 4004. 93 395 4004. És el telèfon del directe de l'Obert per Vacances. Avui, ja us avanço, la cosa va de postres. Avui us volem demanar quin postre casolà feu a casa. Sí, sí, quin postre casolà feu a casa, perquè n'hi ha de tot tipus, Però, per exemple, avui volem anar fins a les Terres de l'Ebre. Allà, des de pastissets, les coquetes de sagí, el panoli, Però heu provat mai la coca de Massana? De poma, Són dolços típics tradicionals a les Terres de l'Ebre i el forn de pa Lopato de Santa Bàrbara, i tenen la mà trencada. Ens acompanya avui la seva responsable, la seva propietària, la Pili Ruiz, des dels estudis de la Plana Ràdio. Pili, bon dia.
Bon dia a tots els oients.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, avui és un plaer estar aquí a la Plana Ràdio.
Doncs el plaer, perquè estiguis a través de totes les emissores de la xarxa per tot Catalunya, és nostre, Pili, per donar a conèixer els dolços que teniu a les Terres de l'Ebre. Escolta, d'entrada, coca de Massana, ho dieu així, oi, a les Terres de l'Ebre?
Sí, sí, aquí és la coca de Massana, que la fem en una Massana que és de l'Agredolç, que només se fa per aquí, i que li dona un toc molt bo a la coca.
Però això seria, perquè la gent ens entengui, des de totes les contrades que ens estan escoltant, com una coca de poma, oi?
Sí, sí.
I com la feu?
Pues la fem en pasta de pa, i a la pasta de palla agraïm l'oli d'oliva, el sucre, matafaluga en gra, i llavors la farina que entra l'escampem, la deixem reposar i després li col·loquem les maçanes i pel damunt un bon xorro que no mos dol l'oli d'oliva i
vinga l'oli, vinga l'oli.
Vinga, sí.
I escolta, al Forno Pato feu altres postres típics de la Serra de l'Ebre, altres dolços típics, oi?
Clar que sí. Bueno, seguim conservant totes les nostres pastes dels nostres antepassats, com tu bé has dit, les coquetes de Sicil, panoli, els pastissets i la coca, que és una que no la fan per cap lloc, pues és més especial d'aquí. I després pues, també ens han modernitzat i també seguim fent pues, altres tipus de pastes, però bueno, aquestes no les deixem mai.
No sé si estàs d'acord amb mi, Pili. Potser el dolç més conegut de la Serra de l'Ebre, fora de la Serra de l'Ebre, són els pastissets, no?
Sí, els pastissets són una postre que mai pot faltar a les nostres taules i sempre acompanyat en una miqueta de vidanous o de mistela. I és un postre que per Nadal és super típic. Nosaltres encara lo venem com antigament lo veníem, per unitats o per dotzenes o mitges dotzenes, que seguim la tradició dels nostres antepassats i que llavors no tenien tantes bàscules ni res, i nosaltres seguim conservant les tradicions d'abans.
Clar, això és molt xulo, no? Suposo que seràs d'acord amb mi, Pili, de poder anar conservant allò que anys rere anys, no? De generació en generació han anat passant aquestes receptes i poder-les fer a diari, no?
Però la veritat és que sí. Jo quan vaig entrar al forn, perquè sí, forma part de la part del meu home, portem 6 generacions, és una empresa ja centenària, i també tenim un forn de llenya, que és el forn de llenya tradicional, un forn moruno, que tampoc no n'hi ha per aquí ni per cap lloc, però ens n'hem mínims quasi comptats. I sí, ja me va tocar recuperar moltes pastes de receptes dels nostres antepassats, que preguntant als clients i fent vam poder tornar i a fer les pastes d'abans.
La Pili ens està parlant des dels estudis de la Plana Ràdio. Per cert, que em diuen que has portat una mostra, i estima, jo estic molt lluny, de tots aquests dolços que feu al Lopato, eh?
Pues sí, hem portat aquí una miqueta de coca, de pastissets, de panoli... Oh. I
jo que no he esmorzat, sí. No em facis això, Pili. Perquè
pues
aquesta hora
jo
encara no he
esmorzat. Estic davant i em fan molt bona oloreta.
Escolta, també seràs d'acord amb mi que cada temporada té el seu dolç típic. No sé ara l'estiu què és el que més es fa, què és el que més és tradició, ara que ja anem cap a la tardor...
Pues lo que més se porta ara, pues la coca de maçana, perquè
la maçana,
es comença a Sant Joan i és durant tot l'estiu que se cultiven aquestes maçanes. I llavors pues és l'estrella de l'estiu.
A més, la poma, seràs d'acord amb mi, clar, es pot combinar amb molts dolços, perquè és una fruita d'aquelles que bé, que pot jugar-hi moltíssim.
Sí, la veritat és que sí. El que passa que, ja et dic, aquesta és molt agredolça, vull dir que es nota, i és una maçana petiteta, que té dos colors, així roja i verda, i que la cultiven aquí.
Escolta, farem una cosa, Pili. Tu m'ajudaràs avui, et sembla bé o no?
Clar que sí.
Avui preguntem als oients de tot Catalunya quin postre casolà fan a casa. Et sembla que anem escoltant els oients, aviam que ens expliquen si són llaminers o no i si a casa fan postres, et sembla?
Clar que sí.
Doncs entre totes les trucades sortegem una cistella del supermercat Caprabo. Telèfon del directe és aquest.
I tu, com fas aquest plat? Si vols participar en directe, truca'ns al 93-395-4004. 93-395-4004.
93-395-4004. 93-395-4004. Per cert, Pili, que m'han enviat una fotografia que amb tu, i amb tota aquesta safata, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la safata de dolços que has portat als companys de la Plana Ràdio,
Oh, sí, la veritat és que sí, se'ho mereixen.
Escolta, anem a escoltar els oients, et sembla? Comencem amb Molins de Rei. Molins de Rei, bon dia. Doncs no, bon no tenim aquesta trucada. Se'ns ha tallat aquesta comunicació. Anem a Santa Bàrbara. Mira, Santa Bàrbara, bon dia.
Va. Bon dia.
Amb qui parlem?
En Núria.
Núria, què tal, Núria?
Molt bé, molt bé. I molt contenta de participar en este dia que la Pili...
Escolta, escolta, Núria, tu ets clienta del Forn de Palopato?
Sí, sí.
I la coca de Massana, que ens la recomanes o no?
Hombre, l'estrella que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, i tant.
La fam...
Jo la faig.
Tu la fas a casa, eh?
Sí, vaig allí al de Pato a buscar pasta de pa.
Mm. Sí, i és una clienta.
La faig a casa. I és molt bona.
O sigui que tu el postre... Digue'm, Núria. No
sé si perquè apuesto que hi ha les maçanes que tenim aquí. Ja la pots fer en altres maçanes, que com la de l'agredol no hi ha res.
O sigui que la, no, poma, la poma és molt important que sigui d'aquí, de les Serres de l'Ebre, eh?
Sí. Per a mi sí.
Estàs d'acord, Pili, o no?
Sí, bueno, és important que sigui de l'agredols, aquestes maçanetes que són així petitetes, perquè si ho fas en una altra no té l'encant, no queda tan bona, se pot substituir, si no en tenen, però alguna, però com aquestes li dona un toc, perquè al ser àcides li donen un toc molt bo. Mm.
Doncs, Núria, tens el número 1 que enviem cap a Santa Bàrbara, gràcies.
Molt bé, doncs,
gràcies.
Núria. Gràcies, Núria.
Pili, si et sembla, anem, ara sí, recuperem la trucada de Molins de Rei, al Baix Llobregat. Molins de Rei, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
S'havia tallat la comunicació, com et dius?
Teresa.
Teresa, que ens escolta, suposo, des de Ràdio Molins de Rei, no?
Sí.
Molt bé. Escolta, Teresa, tu quin postre casola fas a casa?
Doncs mira, jo faig pastís de poma, que la veritat, que a tots els agrada molt.
Sí? I algun toc que li fas en aquest pastís de poma perquè et quedi tan bo?
Mira, jo el faig molt casolà. Uh-huh. Faig amb ous, amb mantega, amb farina, una miqueta de llevat, i bueno, llavors ens faig dues capes, una de poma sota i l'altra sobre, i al forn.
Molt
bé. I després hi poso una mica de marmelada sobre, i ja està.
Perfecte. Doncs, Teresa, tens el número 2, que et sembla, Pili, aquesta recepta que ens fa la Teresa de Sant Molins de Rei?
Pues me sembla bé, lo que és, claro, diferent, perquè les que tenim aquí, pues ja te diria, més especial.
Clar, i tant.
Que la fa. Esta, pues potser la fan per persones, o ne fan d'hojaldre, també, i posen les maçanes damunt, però
perfecte.
Com la que fan a les Terres de l'Ebre, no la fan a cap lloc.
Perfecte, doncs tres, el número 2, gràcies.
D'acord.
Anem a Mataró. Mataró, bon dia. Mataró,
bon dia.
Com
bon
et dius?
Bon dia.
Com et dius?
Dolors.
Tu quin postre casolà fas a casa?
Mira, una coca que queda molt bona, que és una coca de mató.
Coca de mató?
Sí.
I escolta, i això com ho fas, ràpidament?
Mira, amb pasta de full, i llavors... Sí, la base és la pasta de full. Llavors, el mató, bastant de mató, eh? I clares d'ous fetes a punt de neu, i una mica de sucre barrejada tot amb el mató... Es posa una capa de pasta de full,
sí.
Una capa d'això de mató que sugui bastant gruixudeta, una altra capa de pasta de full, amb una falla se'n fan dues.
Molt bé.
I llavors és el forn, i queda molt suau i molt bona, molt bona.
Pili, què et sembla aquesta coca de mató que ens proposa la Dolors de Sant Mataró?
Té bona pinta, té bona pinta.
Molt bé, doncs, sí. Dolors, tens el número 3, gràcies.
Molt bé.
Seguim a Mataró. Roser, bon dia.
Bon dia.
Tu quin postre fas a casa?
Jo la coca de poma que faig és més o menys com la que diu aquesta senyora.
Ah, sí?
Que me la va ensenyar a fer una senyora de Vinaròs.
Ah, que bé. Molt bé. Molt bé.
I després també faig uns bunyols de poma boníssims.
I això però també fas a casa, eh?
Sí, tot a casa, sí.
I t'agrada? Ets geminera, tu?
Sí, de les postres que fem a casa, sí. Si les hem de comprar, no en mengen gaires.
Bé, però hi ha llocs que, com el Forn Lopato de Santa Bàrbara, que ho fan molt bo, eh? Sí, que
no,
també...
ja, sí, quan anem cap a aquelles terres a veure els nostres amics, passem per allà i ho fan tot molt bo, la veritat.
Ah, moltes gràcies.
Roser, tens el número 4. Gràcies.
Vale.
Poble de Montornès, bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Amb la Maria.
Maria, escolta, quin postre fas a casa tu?
Mira, jo els intento fer. A vegades surten més bé, a vegades més malament. I el que he sentit és la tarta de poma.
De maçana?
Sí. Jo, per comptes de posar farina, hi poso galetes.
Galetes?
Sí, galeta, mantequilla, mistela i una miqueta de llet condensada.
Pili, com veus això de posar-hi galeta?
Bueno, ho veig bé, el que passa que veig molt dolç, molt dolç,
sí,
perquè la llet condensada,
miqueta,
la galleta...
Però poso i... menys condensada, de la que ja, a vegades...
Però ens tenim de cuidar del
clar.
Dolç. S'ha de menjar dolç, però jo també aposto per...
Amb moderació.
Sí, molt però bé. Després també hi porto la poma ratllada, més a més.
Molt bé.
La poma ratllada dintre,
molt
per comptes de farina.
Maria, tens el 5.
Vale.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Pili, et
vale.
Sembla que anem a prop d'on estàs tu, al Canà? Anem al Canà?
Sí, molt a prop.
Al Canà, bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
En Remei.
Remei, com va el matí per al Canà?
Bueno, prou bé. De moment una temperatura prou bé.
Sí, escolta, tu fas a casa algun postre?
Pues bueno, jo sí. Jo en este temps sempre faig poc en manzana, que diem nosaltres.
I escolta, sí. Què t'ha semblat? No sé si has provat la coca de maçana del forn de Palo Pato.
Pues bueno, no vos heu sentit bé perquè tenia una visita i no vos heu sentit bé.
Però has anat alguna vegada a Santa Bàrbara al forn de Palo Pato, que ens explicava
no.
La Pili? No, doncs mira,
no.
ja tens feina per anar, sí,
pues
si vols.
Bueno.
Remei.
Esperem allà perquè proves els nostres dolços.
I tant que sí. Remei, tens el número 6.
Molt bé, gràcies.
Gràcies. Molins de Rei, bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Dolores.
Dolores, escolta, quin postre fas a casa tu?
Mira, jo faig el pan de Calatrava.
Ah, i com el fas, això?
Això és de la part de Múrcia,
Sí, 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 sí.
Bé, ja, mira. Se posa 3/4 de litro de llet, mitja docena d'ous, ralladura de llimona,
sí?
Una cucharadita de flan, de flan, en polvo, ¿vale? Azúcar con discreción,
sí?
Sin pasar res. Un chorro de coñac, ¿vale?
Vale.
Todo eso, huevos, leche, azúcar, ralladura de limón, un poco de canela en polvo. Todo eso se bate en un vaso grande, ¿vale? Y lo vamos a poner en un molde que ya tiene azúcar quemada, ¿vale? Azúcar quemada, y se le echa esa azúcar quemada en el molde unas gotas de limón.
¿Vale?
Vale. Entonces lo vamos a poner al baño María. Antes de meterlo al baño María,
sí.
Cogeremos bizcochos de soletilla,
sí.
Unos 6 bizcochos, y se desmenuzan por encima de toda la mezcla esta. Se mueve con suavidad,
sí.
Y después lo vamos a poner al baño María al horno.
¿Vale?
El horno a 250 grados, ¿vale? Cuando está un poquito cuajadito,
sí.
Lo vamos a tapar con papel de aluminio para que no se queme. Horno por arriba y por abajo. Vale. Entonces con un palillo lo
íbamos
pinchando. Cuando el palillo salga limpio ya está hecho.
Ja està fet, Dolores, ¿vale? Escolta, és que no tenim molt de temps. Pili, tu l'havies sentit aquesta recepta?
No.
Jo sí que l'havia sentit.
Ah, sí?
El que passa que la nostra zona no és una pasta massa típica.
Això és típic de
Múrcia. Però clar que sí que l'havia sentit.
És típic de Múrcia. Dolores, escolta, tens el número 7, gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Seguim amb Molins de Rei, bon dia.
Hola, bon dia.
Quim, com et dius?
Montse.
Montse, quin postre fas a casolà a casa?
Mira, jo, com que aquí a casa tenim dos llimoners,
sí?
Faig un pastís de llimona.
Ah, molt bé, molt bé.
I, que escolta, ens agrada molt.
I què... Has d'anar ràpid per això, has d'anar molt ràpid,
sí,
Montse.
Ja faré el més ràpid que pugui. Agafo pasta brie i primer la fornejo. Llavors, a part, agafo quatre llemes de llimona, quatre llemes d'ou, quatre ous sencers, i els quatre només em faig servir dos de sencers i dos els guardo. Dos guardo les llemes. Quatre cullerades de sucre i tot el foc perquè s'espassegi, sense deixar que arribi a bullir. I llavors, com tinc tota aquesta pasta, la poso sobre la pasta brie que ja la tinc fornejada. Llavors munto les dues clares que m'han quedat a punt de, amb sucre per fer-ho com a punt de neu, i ho afegeixo sobre aquesta crema que tinc ja posada al forn. i llavors tot a gratinar.
Perfecte.
I ja està.
Molt bé. Eh? Escolta, Pili, què et sembla que sa coca de llimona? Doncs
pues també molt bé. I
molt
també...
bé, eh?
Sí, sí.
I escolta, i la llimona també acompanya amb tot, eh?
Sí,
és refrescant.
I tant. Montse, tens el número 8 que enviem a Molins de Rei.
Moltes gràcies, gràcies. I bon dia.
Vilafranca del Penedès, bon dia.
Guillem.
Hola.
Hola.
Amb qui parlem?
Hola, sento diverses veus.
No, clar, la meva i la de la Pili. Com et dius tu?
No, que sento veus fondes.
Com veus?
Maria Teresa.
Maria Teresa de Vilafranca, eh?
Sí, Vilafranca del Penedès.
Sí, 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 sí. Maria Teresa, quin postre fas a casa?
Bueno, el fa la meva jove, però més o menys. Ell em fa això de llimona, també,
sí.
I la que fa bastant és xocolata, perquè els agrada uns quants, els agrada molt la xocolata, són molt llimaners de xocolata.
Perfecte, o sigui que la xocolata que no falti els postres, eh, també.
Sí.
Molt bé. Doncs, Maria Teresa, tens el número 9 per aquest sorteig d'aquesta cistella de supermercats Caprabo. Sí, sí, el 9.
Gràcies,
adéu.
Us passeu bon dia.
Ai,
bon dia, gràcies.
Pili, anem a l'última trucada, et sembla? Perquè déu-n'hi-do, la de propostes.
Avui la gent
té
ganes de calorar.
Va, anem a Badalona. Badalona, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb qui parlem?
Bon dia.
Soc la Gemma.
Gemma des de Badalona, eh?
Sí, bon dia.
Molt bé. Escolta, Gemma, quin postre fas a casa, tu?
Mira, jo faig diversos. Les coques de pasta de full i últimament el que estic fent és un... pa de pessic que l'injecto taronja amb una jeringa.
Què dius,
i després,
ara?
Sí, i perquè queda més melós i queda molt més... Bueno, queda molt bo. I després també li poso, el parteixo per la meitat i li poso mermelada casera de taronja o de llimona que tinc, perquè faig mermelada també. I aquest queda boníssim, molt bo.
Molt bé.
Molt esponjós i molt bo. Escolta'm, i felicitats per les Terres de l'Ebre, que fan uns dolços boníssims. Jo vaig, eh?
Tu vas, moltes
gràcies.
I he provat, aquesta coca, que és una passada.
Ah, sí? L'has provat, la coca de Massana? Doncs escolta una cosa, apunta't, que si vas a Santa Bàrbara has de fer parada al forn de Palo Pato.
Vale, perfecte.
Molt bé.
Molt
gràcies, Gemma. Gràcies. Número 10 per tu, des de Badalona. Gràcies.
Gràcies. Adéu.
Pili, escolta, què t'ha semblat totes aquestes propostes? Mira, podíem fer gairebé un llibre, de postres.
Molt bé, molt bé. Que la gent té moltes ganes de col·laborar i veig que fan molts de dolços i això és bo.
Escolta, per cert, han quedat moltes més trucades, però clar, estaríem aquí fins demà escoltant els oients, però clar, la ràdio... Pili, et sembla que anem a fer el sorteig?
Perfecte.
Doncs vinga. Doncs mira, número 1, la Núria de Santa Bàrbara. Mira, casualitat que es queda el premi a Santa Bàrbara. Què et sembla?
Que bé, molt contenta de que li hagi tocat una clienta meva.
Escolta una cosa, això és casualitat, perquè tenim aquí el bombo, i ha sigut la sort que s'emporta la Núria a aquesta cistella Caprabo. Escolta, mira, prometo una cosa, Pili. Si baixo a Santa Bàrbara, pararé al Fort Lopato i vull tastar aquesta poma i aquesta coca de Massana, eh?
Clar que sí, ja et regalaré una capseta com la que
dius a la foto. No cal, jo pago, cap problema. Escolta, Pili, de veritat, moltes gràcies per la teva participació.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, gràcies.
Bueno, vinga, adeu.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1... 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
I com cada dimarts obrim la nostra secció de l'idioma de butxaca. Avui us volem apropar un idioma singular, l'amazic. Un idioma que actualment parlen 12 milions de persones, sobretot en països com ara el Marroc, Algèria, Mauritània, Burkina Faso, Mali, Níger, Tunísia, Líbia, Txad o Egipte. Per descobrir aquest idioma, avui ens acompanya la UAFA Awatah i la Laia Sant Miquel, de Mataró Ràdio. Laia, bon dia.
Bon dia, Carles.
Si et sembla, saludem, no?, la nostra convidada.
Això mateix. Bon dia, UAFA. Gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
Bon dia, Laia. Bon dia, Carles. Un plaer. Moltes gràcies.
Explica'ns quines són les principals característiques de l'amazic.
Els amazics són un poble del nord de l'Àfrica. Tradicionalment han parlat les llengües de la branca amaziga, de la família afroasiàtica. La paraula bereber, que és més coneguda que l'amazic, que sovint s'usa per referir-se a aquest poble, prové de la paraula llatina barbarus, que és una paraula despectiva per anomenar aquest poble. Per tant, nosaltres s'autoanominem amazic, que vol dir persona lliure, en plural i mazigan. Per aprendre aquest idioma s'ha de tenir ganes. A més, és la tercera llengua que es parla aquí, per exemple, a Catalunya. Té un alfabet propi que es diu tifinà, que és diferent de l'àrab, per exemple, i s'ha adaptat també a l'alfabet llatí, i hi ha gent que escriu en amazic també en àrab, val? I llavors fonèticament posseix consonants emfàtiques, sonores i sordes, i en els lexemes són essencialment consonàntics i vocals es fixen en elles. Mm-hmm. Per exemple, en comptes de dir tenim dues paraules que són diferents, però en el moment de dir-les sonen diferent i el sentit és totalment diferent. Per exemple, tisorin i tisbiuin, que és un més sonor i un altre més sord. Que això també ho hi trobem en la fonètica de la llengua catalana.
I quina és la teva paraula preferida d'aquest idioma?
Sitimah, que vol dir desitjo.
UAFA, si et sembla, ara et proposarem paraules que són bàsiques per anar pel món perquè ens les puguis traduir al teu idioma, a l'amazic. Et sembla?
Sí.
Amb una clàssica que seria hola i adéu. Com seria?
Doncs hola seria azul. Mm-hmm. Azul s'escriu en llatí, és com azul, però no és azul. És azul, que vol, la Z és la Z, azul.
Correcte.
Vol dir hola.
Uh-huh.
L'altre, què m'has dit?
Adéu,
l'altre?
Adéu.
Adéu. Akashumdin.
Aquesta costa més.
Ui.
Aquesta costa més. O bé, artufet. Hi ha diverses, eh?
I un clàssic també que tothom diem, amb l'idioma que sigui, que és gràcies, com seria, amb amazic?
Hi ha tenmert, que és més fàcil, tenmert, i hi ha un altre que és tqadirshkum, nir tqadirshk, nir tqadirshum. Que depèn de la persona, plural és tqadirshkum, femení tqadirshum, masculí tqadirshk. Però tenmert és com gràcies, doncs, a tothom.
Tenmert és més fàcil, em sembla?
Més fàcil, exacte.
I tant, i tant.
I per dir, per exemple, perdó o sisplau?
Perdó és awadem, i si us plau és meratxed. És complicat, eh? Sí, fonèticament no és fàcil. Però bueno, a poc, si la persona té ganes, l'anirà aprenent segur.
I tant, això segur. I escolta...
Si tenim professors catalans, professors de la llengua amaziga catalans, vull dir, això ja ho diu tot. I parlen perfectament l'amazic.
I passem, si et sembla, al com estàs o, per exemple, on està. O sigui, com estàs o on està.
Com estàs és muhtjiz i com on està menitja.
Aquesta, Carles, t'atreveixes a dir-la, l'última que ha dit?
No, jo crec que és pràctica, com a qualsevol idioma que ens sona molt més estrany que el nostre habitual, eh?
Clar, és normal.
I UAFA, si et sembla, ens posarem una mica romàntics. Aviam, si em pots traduir la paraula t'estimo, o no sé com ho dieu vosaltres en l'amazic.
Sí, aquesta paraula m'agrada molt. Per exemple, l'amor és teiri i t'estimo, si ho dius a una dona, doncs t'exerxem, i a un home t'exerxec. Però hi ha una altra també, perquè tenim molts variants diferents. L'amazic té variants, el Marroc té uns variants, el Rif un variant, l'Atlas un variant, l'Algèria un variant. Segons quin part, doncs hi ha que diuen txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
d'apuntar-nos a alguna altra paraula que sigui bàsica.
Doncs bàsica, apunteu-vos azul, que és hola.
Azul, vale.
Azul. I tenimirt, gràcies.
Escolta, jo crec, Laia, que hem fet una petita classe d'aquest idioma que potser molta gent no li sona, l'amazic, però que gràcies avui a la nostra convidada l'hem conegut una mica més, no, Laia?
Sí, sí, jo m'atreviria a dir-li, a veure si ho diem bé, eh? Artufet tinimirt, que vindria a ser un adeu i gràcies.
Fantàstic.
Uafa, sí, gràcies, Carles, per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances i apropar-nos una mica més al teu idioma, l'amazic.
Ha sigut tot un plaer.
11 minuts, arribem al punt horari de les 11 del matí. Darrer minuts al programa d'aquest dimarts, a punt d'arribar al final de l'Obert per Vacances. I acabem, com sempre, amb les nostres Laures i la seva revolució tiktokera. Molt bon dia, Laures.
Bon dia, Carles.
Bon dia.
I, com hem sentit, azul, no?
Sí, 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 sí.
Que sí, sempre sí, sí. Prenem nosaltres amb aquesta secció. I sort que era la fàcil, la de hola, perquè si no...
No, 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 sí, sí. És que a mi m'ha costat moltíssim, eh? Com sempre, Laura Porroy des de Munt FM a Lleida i Laura Rovira des de Radio Ciutat de Tarragona. Avui descobrim el repte de la setena i darrera setmana de l'Obert per Vacances a TikTok, un challenge aquest cop amb pallarès.
Exacte, Carles, un repte de la mà de l'esperanceta de Casa Garcia, que ens envia putxonassos, us en recordeu, no? Ara ja hem d'utilitzar els putxons i putxó tot el rato. Recordem des d'Esterri de Neu al seu poble.
Doncs avui, com cada dimarts, descobrim una mica més enllà qui és la protagonista del TikTok de la setmana. En aquest cas, més que mai, qui hi ha darrere de l'esperanceta, del personatge.
Anem més enllà, com dius, Carles, descobrim a la Noemí Busquets, la dona que posa ànima a l'esperanceta, i és que la Noemí no és només actriu, sinó que també és intèrpret de llengua de signes, terapeuta gestalt i kinesiòloga emocional i holística. Tots uns coneixements que, segons la Noemí, conflueixen en el personatge. L'escoltem.
Com que és un personatge cabaretero, és a dir, és una bufona, i viu del moment present i de la improvisació i del que passa en estat, doncs, en l'aquí i l'ara, no? En aquest estat present, com més coneixements, més recursos, més ampli siguin, doncs això, els sectors o el que es pugui tocar, doncs també el que pugui passar dintre de les impros, no? Perquè en el fons és un treball sobre la improvisació, doncs també és més ric.
L'Esperanceta és un personatge temporal que veu del passat però també del present i ens ensenya sobretot a gaudir del moment i viure també doncs d'aquest present.
És un personatge atemporal, doncs és aquell personatge en què entén o bé del passat, per tal de poder comprendre el moment present i poder decidir cap a quin futur ens volem dirigir. O sigui, jo el que aprenc de mi mateixa en moment és com que hi ha vegades que hi ha coses que són molt importants o que un creu que és molt important i altres, no, altres cops és com no, això s'ha de fer, això no s'ha de fer. I llavors jo el que me'n dono compte de mi mateixa i sobretot també del públic, no? Perquè cada vegada que estàs amb un grup de persones doncs tot canvia i tot és diferent, és aprendre a adaptar-se en aquella nova situació i a intentar gaudir-la, no? Aprendre a gaudir del que estigui passant en aquell moment i també deixar-ho passar, no voler-nos aferrar a coses que a vegades és en aquell moment i prou.
Per cert, que la podeu buscar, no?, al seu Instagram, que és @esperancetadecasagàcia, on podreu posar cara tant a la Noemí, noies, com a l'Esperanceta.
Exacte, recomaneu que busqueu aquest Instagram i veureu també de què es tracta doncs, aquest cabaret pagès que protagonitza l'Esperanceta. Per cert, com que aquesta setmana ens situem al Pallars, concretament al Pallars Jussà, li hem volgut preguntar a la Noemí la seva expressió o paraula pallaresa preferida.
I atenció, perquè aquesta expressió ja l'heu sentit ni més ni menys que el TikTok d'aquesta setmana.
N'hi ha diverses, però potser l'expressió del maitant la trobo molt interessant, no? Perquè és aquesta capacitat també de treure ferro a l'assumpte, no? I a vegades que la pròpia cultura, doncs a vegades és com que tot és molt greu, no? Tot és molt, molt potent, no? I llavors aquest maitant, aquesta capacitat també de treure, de dir, bueno, això està passant ara, però no és, és a dir, que no serà permanent així. Doncs m'agrada aquest maitant perquè et dona a conèixer això, no? De que està viu i de que tot pot ser d'una forma diferent.
Putxons, putxonassos, Déu-n'hi-do, m'encanta, Jo crec que ja ho convertiré en una de les meves paraules al meu diccionari particular, noies?
Oi que sí, Carla, jo també,
I aquest,
ara m'ha agradat.
Aquest maitant també el podem afegir, que també, com explicava la Noemí, descriu aquest viure el moment present i no dona tanta importància a les coses.
Laura, li hem d'agrair, la Noemí, per apropar-nos al dialecte pallarès, Però recordem com participar en el darrer repte del TikTok de l'Obert per Vacances aquest estiu.
Doncs molt fàcil, Carles. Recordeu que per participar és molt senzill. Heu d'anar al nostre perfil de TikTok, @obertpervacances, el per una X.
Sí.
I allà hi trobareu el vídeo d'aquesta setmana protagonitzat per l'Esperanceta. Utilitzeu l'àudio del vídeo per fer el vostre propi repte, la vostra pròpia versió del vídeo de la forma més divertida i original possible i entrareu directament al concurs. I serà aquesta setmana campingscat.com el portal qui decidirà el millor i, per tant, guanyador del challenge. menys. Teniu temps per fins dijous a les 12 del migdia per participar-hi.
Rovira, ràpidament, recordem el premi que es podrà endur al guanyador o guanyadora del concurs aquesta setmana.
Doncs el premi d'aquest últim repte són dues nits amb un galop de màxim 4 persones al càmping Joan de Cambrils. Mm. I com sempre, donem les gràcies al portal Campingscat per la seva col·laboració i fer totes aquestes estades de càmping possibles al llarg del concurs.
Brutal, increïble, eh? La de càmpings que hem visitat virtualment a través de la ràdio i la de regals que hem donat aquest estiu. Laura, demà serà dimecres, demà per cert, obrim telèfons perquè regalarem ampolles a la Deo Penedès a través del concurs on buscarem exactament en quin àmbit lingüístic es diu una paraula. Demà dimecres ho fem. Us espero. Fins demà.
Fins demà, Carles. Adéu.
Ara sí, recta final de l'edició d'aquest primer de setembre, però abans, com sempre, hem de conèixer què farà alguna persona, algun ciutadà anònim durant la propera estona. Avui és la Laura Palai, secretària general de Salut.
Soc la secretària general del Departament de Salut. Bàsicament, la meva feina consisteix en coordinar internament el departament i totes les polítiques de salut. Bàsicament, el que faig és controlar el pressupost, els recursos humans i tot allò lligat amb més a polítiques interdepartamentals. Evidentment, la pandèmia ho ha fet saltar tot pels aires. Avui en dia també coordino el Procicat, els plans de protecció civils vinculats amb la pandèmia, i el dia més complicat de la setmana sempre és el dimarts. El dimarts hi ha govern i ha d'estar tot preparat, doncs, perquè es pugui elevar, perquè ho aprovi el Consell Executiu i tot allò que hem anat treballant durant la setmana es faci realitat. Bàsicament, aquest és el meu dia a dia.
Aquest serà el dia a dia de la Laura Pelai. Per cert, ens arribava des de l'Espluga FM. Ara sí, tanquem edició de l'Obert per Vacances. Avui, Anabel Pinyar a la producció, el contingut a la carta i xarxes socials, Pau Vázquez. El control de so i muntatge musical, Jordi Abril i Roger Cuixart. A la producció de l'estudi, Rubén Hidalgo. I qui us ha parlat, Carles Carvajal. Demà serà dia 2, demà serà dimecres i tornem a partir de les 9 i 4 minuts a la teva ràdio de proximitat de la xarxa. Que passeu molt bon dimarts.
Obert per Vacances, el magazín d'estiu de la xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
aprendré del meu món. Mirades cegades, converses callades, a tu t'han cremat les ales, on han quedat totes les vesprades. La sinergia de les guitarres, que es pari el món entre rialles i cremin totes les pantalles. Deixa'm recordar...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.